A Bon Preu i Esclat, com és tradició, trobaràs tot el que necessites per gaudir del millor Nadal. Aquestes festes volem estar molt a prop teu i acompanyar-te en les teves celebracions amb productes de qualitat i de proximitat, als millors preus. A Bon Preu i Esclat, et desitgem bones festes.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Et sona?
Les nits de Cugat.cat sonen així. En vols més? Jukebox a Cugat.cat.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertainment.
The lights on the lady in tights,
or the bride with the guy on the side,
or the ball where she gives him her all, that's entertainment.
The plot can be hot, simply teeming with sex.
Passen uns minuts de les 12 del migdia. Tinc aquesta veu que no sé si ho pots arribar a tothom, però perdoneu-me, però què hi farem? Quan he arribat aquí he vist que no podia fer res més que el que estic fent ara en aquest moment. Per tant, els convidats d'avui, que són molt nostrats, potser parlaran més del que en una altra ocasió haguéssim parlat. Però bé, abans... La homilia de molta comèdia. Avui la programació del Teatre Auditori i la paritat. Benvinguts, germans de les arts escèniques. En l'entrevista feta en aquest programa fa un mes a la tinent d'alcalde de Cultura i moltes coses més, Esther Madrona, va avançar la intenció del nou govern municipal d'evolucionar cap a una paritat en els espectacles que es programarien al Teatre Municipal. Coneixent una mica com va això de la programació, considerant que estem parlant de totes les arts escèniques, és a dir, teatre, dansa, música clàssica o amplificada, o cançó amb cantants, orquestres, grups, circ, humor, màgia, etc., penso que és una tasca com a mínim complicada per assolir les fites que es pretenen. Cal considerar l'equilibri d'aquesta programació, és a dir, que si es programa un ballet de dansa clàssica, cal esperar 2 mesos i més per programar un altre. I quan es situa una obra de teatre, potser és bo esperar 2 setmanes en posar-ne una altra. I a més cal considerar el caché de la companyia, del grup, etc. I també com està programada la gira d'aquest o de l'altre espectacle. Uf, difícil, eh? Molt difícil. Si a més, com ha passat, s'ha d'aprofitar la circumstància d'una visita esporàdica que es produeix aprofitant l'avinentesa de que a més, ai, com dic, difícil, molt difícil. Penso que les produccions teatrals ja contemplen ara aquesta consideració i que per aquesta banda serà relativament fàcil. Crec que és possible mantenir aquesta paritat amb els cantants, per exemple. Contractes 3 dones i 3 homes. Comença a haver més grups femenins, doncs endavant. Però com obtenir la paritat amb l'òpera? O com amb la dansa, si com acostuma a passar hi ha més dones que homes? I les orquestres de clàssica? Abans, no sé, fa 50 anys, tots eren homes, no hi havia cap de dona. Ara hi ha quasi més dones que homes. És clar que podem escollir els solistes, ara dona, després home, però la qualitat moltes vegades no ve determinada pel sexe, sinó per la qualitat personal del o la solista. Recentment comprovat, per exemple, amb Elisabet Franc, flauta i Sant Cugatenca, doble interès, doncs. Així és que penso que el programador del teatre, fins ara el magnífic Gerald Patrick Fanon, té una feina afegida a la molt complicada de la seva tasca. I crec, sense temor a equivocar-me, que és capaç de fer-ho. Però pensem que la programació del teatre té uns condicionants que per ara han estat, crec, positius. Conveni amb els Amics de l'Òpera de Sabadell, conveni amb l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, conveni amb l'Orquestra de Sant Cugat, conveni amb el Festival Botllam de Jazz, lligams amb els grups Focus i amb el Teatre Nacional de Catalunya. Les intencions són bones, però les dificultats són i seran les que són, i només des de Sant Cugat no arreglarem el món. O sigui que endavant, i com dic sovint, que Déu faci més que nosaltres. Amén.
De nit, dalt del cimbori, hem sentit cantar el gall.
I les campanes soles han sonat nit i dia.
Hi ha gent que ha vist passar l'esperit de la banda.
Els murs antics tremolen i el vent xisca.
No ens esborrarem mai dels ulls aquesta sang?
El pas del temps guareix fins les pitjors ferides.
Tornarà a haver-hi àngels anunciant-nos la pau?
Bé, mentre estàvem escoltant aquest principi de Pedra i Sang, ja sabreu que tenim precisament aquí a la gent de Pedra i Sang, com no podia ser, quan falten uns dies per arribar al Nadal, i torna altra vegada, després de tants anys, i el que estàvem escoltant mentre estàvem aquí, anàvem localitzant les veus de qui eren, alguns malauradament, que ja estan entre nosaltres, i tenim aquí la Dolors Vilarasau, que va ser directora quan es va gravar això, com sí. va començar, i continua sent en aquest moment. Dolors, benvinguda al programa.
Ben trobat.
Tenim en Josep Maria Jaumà, que va escriure aquesta obra i que cada any introdueix dues escenes diferents actualitzant tot el contingut de l'obra, i tothom espera què és el que dirà en Jaumà aquest any. I tenim en Pere Codó, que és un dels personatges principals de l'obra. Benvingut, Pere.
Bon dia tingui.
I que, a més, si no recordo malament, ho havies fet, ho havies deixat i has tornat.
Vaig fer-ho 3 anys, penso primer, que estava dintre del monestir, era un monjo. Després, un any ho vaig deixar i l'any següent la Dolors em va trucar per veure si volia fer el paper d'home en el poble. I allà estic, i això fa 13 anys, penso ja.
Tot fa molts anys.
En qualsevol cas, jo aquí al costat ja els he ensenyat aquí els nostres convidats. Tinc el llibre que es va editar l'any 2005, una edició fantàstica. I la primera pregunta que faria per poder parlar és que tenim una estrena l'any 2000, que és en aquest cas un encàrrec de l'Ajuntament d'aquell moment, i m'agradaria tota vegada que estem parlant de 20 anys, que per ser més exactes en direm 19 més 1.
Exacte.
19 més 1. Que comencéssim per això. L'inici de Pedra i Sang, com es produeix?
Doncs amb un pont de la Puríssima, no, Jaume? Sí. Amb un pont del Pilar, que ens fan aquest encàrrec a la companyia Tetra Teatre, que estaven fent aquests espectacles poètics al monestir, i ens diuen l'any 2000, que feia 650 anys que s'havia produït l'assassinat de l'abat Biure, i que seria interessant que es fes una obra poètica, perquè eren el tipus d'espectacles que fèiem, relacionat amb aquest fet. Era la primera vegada que no es dedicava, diguéssim, a un autor en concret, sinó que es dedicava a un personatge històric de Sant Cugat, però ens va semblar interessant. Aleshores, qui portava Pedra i Sang era la companyia Tetra Teatre, i aleshores ens va semblar oportú trucar en Josep Maria Jaumà per dos fets, perquè coneixia el món del teatre, a través d'ell donava classes sobre Shakespeare a la Universitat Autònoma, per tant això requeria un coneixement del món teatral i de la tradició, i després perquè també era traductor de molts poetes anglesos, i això també ens va fer pensar, tot i que en aquell moment en Jaumà sembla que no havia escrit res de teatre, ens va fer pensar que podria fer doncs aquest espectacle en vers, precisament. I bé, li vam encarregar el mort.
Sí, mai més pensat.
Exacte.
L'assassinat, més que el mort.
Sí, i el pont del Pilar, no? Aquell pont del Pilar, doncs, que vam anar fent, refent, no? Recordes?
Sí.
Vull dir, va haver-hi aquella, explica-ho tu, no? Va haver tota aquella base, després va haver, a veure si que teníem uns actors molt bons, a veure si podien tenir protagonisme els monjos.
Sí.
També crec que jo vaig insistir en que a part dels personatges històrics hi hagués el poble com a fet col·lectiu, perquè a mi em feia com una mica de mandra fer les obres històriques així museístiques. Personalment és un gènere que no m'entusiasma, i allà s'hi va posar en Jaumà i d'allà va sortir, i
a
després va
Maria,
sortir
el mort aquest, el mort d'aquest que deien com...
està ben viu.
A mi em va venir ben de nou, és clar, la proposta, i jo recordo, si voleu que expliqui tot el que recordo, que li vaig proposar a la Dolors, home, ajuda, trobem algú que m'ajudi, no?
Sí.
Fer-ho a quatre mans, en lloc de només que jo ser responsable d'una cosa tan... A més, jo sabia molt poc de l'abat Biure, i sabia les quatre llegendes del campanar, que del campanar del panell del monestir que cantava, no sabia gaire cosa més, eh? I sort que la Dolors em va passar el llibre de aquest historiador de Terrassa,
Cardús,
el
Salvador Cardús, i bé, jo em vaig llegir el llibre i anava notant el que em semblava aprofitable en els marges, ja escrivint en vers el que en el llibre estava en prosa, jo anava posant en vers. Fixeu-vos que, com diu la Dolors, això recordo perfectament el moment en què m'hi vaig posar, que era el pont del Pilar, exactament. I la setmana següent, això s'havia de fer molta pressa, perquè, esclar, s'havia d'assajar, s'havia de posar música. I...
Primer no s'havia de posar música, eh?
Ah, bueno,
va ser posterior, això.
D'acord, però en tot cas hi havia pressa, per acabar-ho.
Sí, tant.
I,
sempre n'hi ha.
I jo, la setmana següent del pont del Pilar, me n'havia d'anar una setmana a Huelva, amb una, de tribunal d'oposicions de no sé què. De manera que a l'avió jo anava escrivint els marges del llibre. Allà, els vespres a l'hotel, anava escrivint. Oh, per què no surts amb nosaltres? Perquè els tribunals sempre van de juerga, eh? Aquests tribunals de dia semblen molt serios. I al vespre se foten uns sopars, que bueno. No, 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 que estic escrivint una obra de Shakespeare. I jo, bueno, devien pensar estar tonto aquest tio. I vaig acabar...
Van pensar allò que els catalans són molt treballadors.
Sí, vés a saber, vés. I vaig acabar, també me'n recordo perfectament, el pont de la Puríssima. No, no de la Puríssima, no. No, de Tots Sants. El pont, o sigui, del
de
Pilar...
De tradició en tradició.
Sí, exacte. Els ponts resulta que serveixen.
Sí.
Sembla que siguin per no fer res, doncs mira, el pont de la Pilar, que eren 3 dies, si recordo bé, i el pont de Tots Sants, i ja està. I allí es va acabar el text. Després vam haver d'anar fent canvis, com ha dit la Dolors, el que sigui. L'any següent o 2 anys després vam fer més canvis. Ara cada any encara fem una mica de canvis. Però tot això em sembla a mi que és positiu, eh? En lloc de dir, oi, quina feinada cada any haver de... No, no, és l'única manera, entenc jo, eh? De mantenir-ho viu.
Clar.
De que no sigui una relíquia, eh?
Sembla que estem d'acord tots plegats,
sí,
amb això.
Si fas la mateixa cosa una vegada i una altra i una altra, i no la toques, i és com un museu que està allí, i a vegades els museus semblen cementiris una mica, si no els hi renoven amb exposicions i amb explicacions diferents, el que sigui.
El primer any va haver-hi això, i va haver-hi també... uns monòlegs que va escriure...
Sí, és el que deia de quatre mans.
Ah,
és el que deia de quatre mans.
Ah,
un text que es deia Miserere,
Miserere,
que es va fer el primer any, i que potser l'any que ve, amb motiu dels 20 anys de Pedra i Sang, no sé si dins de l'obra...
T'has avançat potser... a la pregunta.
Ah, ja em passa això.
Digues, no,
sí, doncs potser l'any que ve, que farà 20 anys, potser en algun moment, potser no en el mateix marc o en una altra... No sé en quina ocasió es podria recuperar aquest text, que és molt bonic. El que és un text que és malaguanyat en el sentit de que el Jaumà pensava més de fer-ho entre dues persones. Clar, el Jaumà va anar per una banda i el Lluís Calvo, clar, els autors tampoc treballen conjuntament. I realment...
És difícil.
Sí, ell va fer una obra molt rodona, el Jaumà va fer una obra molt rodona, i el Calvo va fer també una obra molt interessant, però molt més literària, molt més... o sigui, no tan entenedora des d'un punt de vista d'un públic popular, no? I llavors, és clar, una mica Pedra i Sang es va menjar Miserere, no per la qualitat, que els dos la tenen de diferent manera, no? Sinó perquè realment Pedra i Sang no calien quatre mans, ja n'hi havien dues que ho havien fet allò, no?
Aquesta relació que tu feies abans del Jaumà amb Shakespeare, jo penso que sempre hi he dit, que es veu perfectament en la construcció de l'obra. Sí, aquesta obra, aquesta construcció entre uns moments sí, dramàtics amb certa violència, en
sí,
moment
sí,
inclús, amb uns altres moments que són doncs, més aquests més populars, amb tot el conjunt de gent. Tu, Pere, quan vas fer per primera vegada l'obra, quan la vas conèixer i la vas interpretar, quina sensació et va produir com a obra?
Mira, jo feia uns anys, bé, des del principi, que en Joan Berlanga venia a casa els pares a fer el cafè, diríem, després del dinar de Sant Esteve, que el pare es deia Esteve. Llavors el Joan sempre venia allà I quan passava el cap de mitja hora, tres quarts d'hora, deia, oscar, que me n'he d'anar, que tinc que anar a fer teatre, pam, i el tio doncs venia cap aquí a fer
Pedra i Sang.
I ell cada any em deia, vine, jo no vaig venir mai. O sigui, a mi, amb l'obra aquesta, m'ha passat com amb la Sagrada Família, que el primer cop que vaig entrar a la Sagrada Família va ser per quedar-me a treballar, i vaig estar treballant durant 6 anys. Doncs aquí ja em porto, ja he dit abans, 13. Bé, jo que em vaig conèixer això, doncs em va frapar molt les dues vessants, diríem, no? La històrica i llavors la part del poble, les escenes que hi ha, jo trobo que estan molt ben trobades, molt ben dites, entenedores, amenes, són distretes. Jo penso que el públic que ve entén les dues coses, no? Que per una banda hi ha la qüestió, els fets que van succeir fa, doncs, no sé quants anys ja, 670, potser,
sí,
oi?
Sí, exacte.
I després, doncs, la part aquesta del poble, que és més amena, més light, diríem, no?
Avui, com que estem parlant quasi de 20 anys o de 19 més un, diguem 19 més un, a mi m'agrada recordar coses que potser en un altre moment no hagués sentit. Per exemple, l'obra es fa en aquesta primera, o any 2000, per una banda doncs, el Pedro i Sang, per l'altra banda del Miserere, i es fa el 2001, 2002, 2003, i
llavors 2004,
arriba un punt
pum,
que
passa alguna cosa.
Passa alguna cosa. Què és el que passa, Dolors?
Doncs passa que de vegades els polítics tenen aquestes perspectives de despatx i de 4 anys i de vegades no capten ben bé, o sigui, no capten ben bé l'esperit de la gent o com funcionen les coses en el carrer. Aleshores, aquell any, jo crec que es va pensar que Pedra i Sang potser no havia de seguir, que ja n'hi havia prou, i se'ns va fer una proposta que em va semblar, si més no, divertida, per no dir una altra cosa, que era fer-la cada 2 anys. I, clar, vam estar parlant amb la regidora de Torn i vam dir, home, les tradicions no es produeixen cada 2 anys. Vull dir, es produeixen cada any, i si no són tradicions. Precisament, la gràcia de les tradicions és que cada any és Nadal, cada any és, o sigui, això que estàvem dient, no? Cada any és la Puríssima, la no sé què, no? Tots Sants, i les tradicions són anuals. La qüestió és que, diguéssim, allà, en aquell moment no es va voler baixar del burro, i aquell any, tot i que va haver una moguda popular molt important, perquè aconseguir 1.500 signatures amb una festa de tardor, i clar que ens vam moure nosaltres també molt, no? I pràcticament persones, no sé, recordo, jo què sé, la Emma Vilarassau, el Porcel, tota la gent que estava també, que vivia a Sant Cugat, gent molt important, van signar doncs a favor de que Pedra i Sang continués. I es va fer aquell ple que al final tots els grups van estar d'acord. Arrel d'això, allò de, que diuen els castellans, no hay mal que por bien no venga, arrel d'això, l'any 2005 es crea l'Associació Amics de Pedra i Sang. O sigui, deixa de cuidar-se de l'organització de l'espectacle i és directament l'Associació Amics de Pedra i Sang, que encara continua, evidentment, en aquests moments, i és la que dona recolzament a aquest espectacle i a moltes altres coses culturals de Sant Cugat. I a partir d'aquí, jo crec que això va ser la persona que va fer això, sense adonar-se'n, ens va fer el gran favor, vam poder fer aquest gran salt que va ser la continuïtat de l'espectacle, no?
Va haver-hi una resposta popular, que diem que el poble aquell que està,
sí,
que està descrit a l'obra Pedra i Sang va respondre també,
sí.
I va haver-hi una lectura en el Teatre de la Unió.
Exactament, sí.
I aquesta lectura va ser també aquesta reivindicació i
clar,
al final es va arribar a aquest punt de dir, bé, doncs tirem enrere aquesta decisió i apostem perquè això es faci cada any. I d'això estem parlant, doncs que ja hem arribat als 20 anys, de
sí,
fet,
sí,
amb aquesta que es farà ara,
sí,
als 20
sí,
anys. Però els 20 anys oficials són l'any que ve.
Exacte.
Aleshores, de cara a aquest any que ve, que ja m'has avançat una mica, que potser això del Miserere i tal, hi ha alguna idea, s'ha parlat d'alguna cosa? Si hi ha intenció de parlar per fer una cosa especial per
sí,
commemorar els 20 anys?
Sí, ho hem suggerit a l'Ajuntament que s'hauria de fer alguna cosa bueno, diferent per aquests 20 anys, que s'haurien de fer una sèrie d'actes, es farà una comissió, diguéssim, i veurem a veure quin tipus d'actes es podrien fer al voltant de Pedra i Sang i de tota aquesta història. Una d'elles podria ser precisament la reedició d'aquest llibre que tu dius que tens a la mà i que se'n van fer en el seu moment 1.500 exemplars i que està exhaurit. I això es va fer, per exemple, aquest llibre, com moltes altres coses de Pedra i Sang, es va fer gràcies a les ganes i a la voluntat d'una persona de Sant Cugat, concretament de l'Alba Roda, que tenia una empresa i el va fer sense cobrar. Després ho va cobrar tot, no? Però vull dir, d'entrada, l'edició es va fer sense cobrar ell en aquell moment ni un duro. Després, amb la venda del llibre, doncs s'ha recuperat amb escreix, no?
S'ha de dir que és un llibre, des del punt de vista, doncs, de com a exemplar, penso que modèlic, està amb les fotografies de la Manya Espinosa extraordinàries, molt ben trobades, molt ben posades, i amb tot el text, a part de certes col·laboracions, doncs, prèvies, com del Domènec Miquel, per exemple, que fa una descripció històrica molt, molt interessant. Per tant, és una edició que a mi em sembla que efectivament sí, ara que l'any vinent es fan aquests 20 anys de celebració, estaria molt bé que es fes una reedició. Perquè és un llibre excel·lent des de qualsevol punt de vista, i qualsevol ciutat, qualsevol poble que tingués una cosa com aquesta, el que voldria precisament és que estigués a la base de tothom.
I ara que parlàvem d'aquesta comissió, i sense voler que això sigui un reality show, oi que en els reality shows de cop apareix una senyora i li diu a un senyor, et vols casar amb mi? I l'altre contesta sí. Doncs jo li voldria dir a vostè, Eduard Jané, no si es vol casar amb mi, si vol ser president d'aquesta comissió de Pedra i Sang. I li dic aquí...
Això en directe, tu, que guai, que maco.
Reality show.
Tinc un problema de veu en aquest moment.
No pots dir res.
Tinc un problema de veu que no em permet. Home, jo seria... estaria molt honorat de ser-ho, evidentment.
Veus?
O sigui que accepto.
Ha dit que sí!
Sí, padre.
Sí,
padre.
Sí, madre, en aquest cas.
Sí, madre.
Vigila, Josep Maria, perquè s'ha d'anar amb peus de plom aquest tema. No ens equivoquem. A veure, en fi, les commemoracions és una convenció, això de 20 anys, 19,
sí,
21, ja ho sabem que bueno, hi ha gent que ho fa i dius, i per què no quan faci 23 i mig, no? Per dir, no, això del mig tampoc es diu, perquè abans diuen, quants anys tens, nen? I deien, 6 i mig. Avui tampoc es porta això, tampoc es fa. Josep Maria, tu en aquest moment, clar, evidentment les dues escenes noves ja estan escrites, ja deuen estar inclús ja assajades.
Jo pregunta-li al Pere.
Al Pere.
Està molt bé,
jo. No pots avançar una mica.
No. L'actualitat està tan plena de coses,
sí, tant.
El món està tan... que el difícil és triar quines esculls per a... No?
Hi ha algú, per exemple, no, jo contesto o no, vull dir, no.
No contesto. Ja,
no, home, però deixem, home.
Contra l'orientació preguntar.
Hi ha algú, que faci referència al clima, per exemple?
Pues, sí, és clar. Ah, sí,
ja
sí.
No cal que digui res més.
Ja. Sí, sí, sí.
Ja
sí.
Està, home, i penso que hauria de ser.
El clima, per exemple, sí.
I dins dels temes...
oi.
I dins dels temes...
Té alguna espia o alguna cosa? Temes... A la família potser té alguna espia.
No en parlem d'aquest... No, en sèrio, no. I dins dels temes locals...
Ai.
Sí, hi ha alguna cosa que faci referència, no sé, per dir, a la mobilitat?
A la mobilitat no recordo, ara.
Veus? Així no, que no, ara.
Sí, no, però...
Ara això ho fa per dissimular, eh?
No, sí, surt.
No ell.
Ah, no. Coses d'aquestes que estan al pensament de tothom, perquè s'han repetit i s'han dit i s'han discutit, i per tant...
No diguis res.
No, però que cadascú pot més o menys endivinar què és el que se sent dir i se sent...
Sí.
No, jo voldria dir una cosa que ara no té res a veure amb aquestes escenes, sinó amb això de l'any que ve. Una proposta meva, que no sé si és bona, és tornar a passar a les escenes aquestes del primer any. Com una cosa curiosa, no? Aquell any sortien els ocupes de la Torre Blanca.
De la Torre Blanca.
Sí, i no sé què més sortia, no? Tornar a passar aquelles escenes, no exclusivament, també posant-hi alguna cosa de l'any, però com una cosa de fixa't, això és el que...
Un afegit, diguéssim, d'homenatge en aquell moment,
sí,
no?
Sí, sí, encara que sigui un tros, només.
No, no, la majoria dels ocupes de Torre Blanca en aquell moment són els de la CUP.
Bueno, doncs...
I estan en el govern de la, de
sí,
la ciutat.
Sí, fixa't tu, eh? Com han canviat les coses.
Les coses són així.
Sí, sí, sí.
I tu, sí. Pere, si tu diguessis de tots els personatges que va crear Josep Maria i que tenen unes característiques molt, molt marcades, que el personatge de l'home, del poble, uh-huh, d'alguna manera encara manté, no és que sigui una actitud retrògrada, però encara manté una actitud doncs, de patriarca.
Sí, sí, sí.
De patriarca.
Jo em mantinc aquí des d'acabats com es fa.
Encara
que aquest any penso que has estat una mica més suau amb el caràcter de l'home, perquè és un personatge així una mica, com dius tu,
un estereotip, és un
retrògrad,
sí.
Una mica carca, reaccionari, no? I sí, que ell està contra els avenços, no hi està massa a favor, no? Però aquest any ja et dic, penso que ha estat una mica més suau. Però a mi és un caràcter que m'agrada. La meva dona, la Montse, quan llegeix el que deia, diu, hòstia, és clavat per tu, això.
Deixa'm-ho dir, és que penso en tu, sí, sí. Esclar que penso en tu. En el moment, esclar que sí, dient, a veure. Ara sí és més suau.
O sigui, vol dir que tu, a l'actuació... A veure...
Que no em costa gaire, costa. Vols dir?
No, estava a treballar, però diguéssim que hi ha una línia que t'acompanya.
Bé, potser és la manera de dir, d'interpretar, d'intentar donar-hi el caràcter, diríem, no? Que llavors la Dolors, doncs aquí és on m'adreça, diríem, no? Aquí jo vaig cap provant, no, cap aquí o cap allà, no? Però sí, no? Jo m'hi trobo molt bé fent aquest personatge.
Hi ha una característica també que és de pell i sang molt, molt clara, i és el fet de la renovació, l'ampliació, canvis en el cor, bàsicament, a part d'alguns canvis que també els personatges centrals per necessitats en fi, a vegades és impossible per diferents motius. Aquest any hi ha canvis? Hi ha
sí,
notables?
Sí, sí. Ara, últimament, estem fent com un mix, no? Entre gent que ja ho ha fet, perquè, clar, és molt dur renovar tot un cor de 20-22 persones d'un any per l'altre, perquè són gent que no es coneixen, que no treballen en comú, que estan treballant durant 2 mesos i mig, però no tot l'any. Aleshores, sempre hi ha com un suport de gent que ja ho ha fet, i després hi ha gent que es presenta doncs, en aquestes proves de selecció i que l'agafem. He de dir que aquest any s'ha presentat molta gent, molta gent. El que passa que, clar, sempre... Tot i que és un espectacle popular, sempre hem de tenir en compte també amb el poc temps que hi ha a poder assolir un nivell que permeti doncs, que aquesta obra doncs, la pugui veure una persona que no és ni el nostre cosinet, ni el nostre veí, ni fins i tot no és de Sant Cugat, sinó que ve d'Igualada perquè ho ha vist i ve a veure l'obra. Per tant, ha de tenir finalment la factura de l'espectacle ha de ser professional, tot i que hi ha moltíssima gent que no ho és per l'ofici, però sí la factura final de l'espectacle. Llavors, és clar, aquí no acceptar tothom no ho podem fer, però acceptem a gent molt variada, eh? Vull dir, gent que pot llegir una partitura, gent que no llegeix una partitura, o sigui, la base bàsicament per fer el cor és que sigui capaç d'entonar i de cantar. Clar, una persona que és negada per això, clar, per molta voluntat que tingui, no pot participar. Però estem molt contents de l'acollida. Sí. I a més, és també la gent que ja està a Pedrissang és com reticent a anar-se'n, no? Quan els dic, l'any que ve volem fer un canvi de producció. O sigui, no sé quin abast tindrà aquest canvi, però sí que voldríem fer un canvi. I tothom, hi ha gent que diu, bueno, pregunteu a mi per fer el canvi.
S'ha de dir que estem parlant, per altra part, d'una música de Joan Alaber molt, molt difícil.
Sí, dificilíssima.
I molt bonica, no?
O sigui, molt, molt encertada, sí, sí. Però a la vegada aquesta exigència que tu deies és que és necessària, perquè és que, clar, no ho pot fer qualsevol.
No, el cor canta quatre veus, hi ha quatre veus. O sigui, hi ha, a més requereix una concentració. O sigui, per exemple, una frase, la meitat d'una frase la diu posem uns tenors i l'altra meitat la diuen uns contralts. Unes contrals. Doncs, esclar, has d'estar al tanto, no pots estar pensant en una altra cosa i després enganxar-t'hi. I, a més, perdó, eh?
És... Si vas fer un concurs.
Ah, entre tu i jo.
Entre jo.
Però és que, bueno,
no parlant d'aquesta, sí, aquesta dificultat en poder fer aquest, o sigui, en poder estar en el cor, no és, sí, no és, no, un cor, no, fàcil,
no, i és una música que potser fora del context de Pedra i Sang no és una música d'aquestes com una cançoneta que et queda bé, la sents i et sembla bé, però clar, quan la veus en l'obra té una integració importantíssima, sí, en l'obra. Clar, el Joan Alavedra ha fet moltes músiques per espectacles i clar, té aquest factor afegit, tot i que ell, una de les claus per la que vas acceptar fer l'obra Pedra i Sang és que mai havia fet una música per cor. I a més era, no havia fet mai una música per cor. I a més era a capella, i això li va fer molta gràcia. I és el motiu pel que va dir que sí.
Abans comentava el fet aquest que en un moment determinat, o sigui, no estava previst que fos musical. Quan es va produir aquest...
Va ser un gran encert, un gran encert de la Dolors, això.
Sí, primer es pensava com un cor de tragèdia grega, no? I aleshores vam dir... Vam dir, i per què això es pod... hi ha unes parts que es podrien musicar i no aniríem tant al cor de tragèdia grega, tot i sento, i llavors és quan va sorgir, doncs, aquesta idea. I el bo, clar, de vegades la gent no aprecia que el text del Jaumà és en vers, perquè com que és aquest vers blanc que no té aquests acabaments que rimen, sinó que el que està comptat és el nombre de síl·labes, doncs la gent potser no aprecia prou que està en vers. Però, en canvi, he de dir que l'Alavedra va poder fer totes les cançons i no et va retocar ni una síl·laba del text que tu havies posat. O sigui, aquí hi ha la demostració de que l'obra té aquest sentit...
La musicalitat, sí, en el
propi text. Sí, en el propi text ja la té. Sí, sí.
Sí, sí. Aquest any m'ha trucat una senyora que és la que porta un cor de 170 cantants,
sí,
que canten a l'auditori, sí, que canten a l'auditori, i vindran a veure-ho.
Ah, sí?
Sí,
ah,
tots.
No,
la
senyora que ho porta. Pues,
et vaig dir una cosa, que s'espavilin, perquè està...
No, ja tenen les entrades.
Ah, ja les tenen, molt, sí, bé, perquè està molt...
Jo t'anava a preguntar que com estava en aquest
pues
moment.
Molt bé. Està molt bé.
Estem parlant del dia 20, que es fareu la funció,
sí,
per... Premsa,
fa, es fa una funció per premsa, sí.
I després el 3C.
Sí, aquest és el dia 20, després hi ha el Camí de Justícia.
El dia 20 a les
8. Espera, deixa'm un... No, sí, dos quarts de 8.
A les quarts de 8.
El dia 20 a dos quarts de 8.
I després hi ha
a les 10.
I a les 10, que és el Camí de Justícia.
Sí.
Que és un aspecte que també és interessant,
sí,
perquè això es va... Quan va començar el Camí de Justícia?
Jo crec que aquest any fa 15 anys.
15 anys.
Sí. Crec que aquest any farà 15 anys. És una tradició dins d'una tradició.
És bonic, això, també.
Com en aquest cas seria, doncs, el Camí de Justícia, el camí que va fer en Berenguer de Saltells
per arribar.
I, per tant, el Cerdanyola el que fan és venir, sobretot...
A matar l'abat.
A matar l'abat. I a donar suport...
I a aplaudir l'assassí.
I a aplaudir l'assassinat, sí.
Aquesta també és important considerar això, que hi ha un altre un poble al costat d'aquí, doncs, que també viu aquest fet,
sí,
que,
sí, sí,
cada any, i si fa 15 anys, sí, com vius, doncs vol dir que la cosa ha arrelat.
Sí, ara acabo de veure una revista de Cerdanyola, sí, que diu tres cerdanyolencs participen enguany,
sí, sí, sí,
en la producció de Pedra i Sang.
El Ramon, o sigui, Sauló i dos més.
El Ramon, l'Estrella i l'Alba Roda el compten com a cerdanyolenc, okay, perquè viu a Bellaterra. L'Alba és de tot arreu.
gràcies.
Això del món.
Home, sí, no, això està molt encertat, això és de tot arreu, o sigui que sí. ja va per aquí, ja va per aquí. La part musical, tu també, Pere, tens participació en el cor, està clar.
Sí,
i a més tu ves cantant i, per tant, amb aquest aspecte, què diries de la música de la Vera? O sigui, quan la primera vegada que vas tenir que cantar, com tu vas trobar?
La primera vegada vaig pensar, ostres, que difícil. Sí, bueno, jo em vaig trobar perquè els primers anys d'ahir abans, no, que estava dintre, era un monjo. Llavors la veu, pel meu timbre de veu, era molt, molt alt, diríem, saps? I llavors tenia una mica de dificultats per arribar-hi, diríem, no? Bé, que crec que més o menys ho vaig treure. Ara, en el poble, en el cor del poble, faig de baix, que també hi ha alguna nota per baix, que també em costa una mica, no? Però bueno, també més o menys la trec. Però així, en general, la música jo penso que és sensacional. El que deia la Dolors abans, la gent del poble, els del cor, diríem, no? Hem d'estar molt a l'aguait, perquè, clar, si ets actor i només
penses en la teva frase, no?
Només penses exacte en la teva frase, és una cosa, no? Però estar en escena pendent del moviment, perquè el cor, clar, es va movent bastant, diríem, no? I amb el que has d'interpretar, amb el que has de transmetre, amb el cos, no?, i el que has de transmetre amb la veu, diríem. I llavors això, estem barrejats, no és una coral que hi ha, doncs,
està en un punt determinat,
els tenors, els segons,
el director davant,
que s'està movent,
sinó que estem movent, sents per una banda una contralt, sents per l'altra banda una altra, i que això et pot despistar, diríem, no? Llavors això, que la gent que hi som, doncs, més o menys tots, bueno, més que menys, no? Coneixem la música, coneixem la interpretació, i jo crec que ho traiem cada any molt bé.
Sí, sí.
Molt bé.
Cada any una mica millor.
El resultat, sempre, bueno, això, clar, des de dintre tampoc ho sents bé, no? Perquè és diferent escoltar des de fora que des de dintre. Però jo crec que sí, i les veus que hi ha i el rendiment que en treu l'Albert, el Santiago, sí, director musical...
L'Albert treballa molt,
És molt bona, sí. És molt bona perquè sap motivar i sap com tractar a la gent, perquè sempre cada any hi ha algú o altre, doncs, que potser li costa una mica més, i ell, clar, té ja molt ofici i sap com treballar amb la gent, diríem, no?
Aquí tenim un espectacle complet, com dèiem, perquè estem parlant de teatre, estrictament parlant, de vers, en aquest cas, però tenim la música, tenim cantar, ho tenim tot, i ho tenim, a més, en un espai que és que el públic està pràcticament...
Sí.
Això
és impressiona molt a la gent, això. O sigui que té les escenes que té l'actor allà mateix, sí, sí.
És una sensació, aquesta de proximitat, per una banda és interessant, per altra banda és difícil, perquè qualsevol cosa que estigui passant allà, doncs es veu de seguida, no?
Sí, sí,
el contacte és immediat.
Sí, sí. Bueno, han passat, amb aquests 150 representacions, han passat coses. Fa dos anys una senyora es va desmaiar, va caure a l'escena directament. No, clar. A la Martina recordo que un any algú li van sentar malament els canalons i també li van anar a parar a ella.
No,
clar, clar, vull dir, clar, passen, poden, clar, 150 funcions, quasi 40 persones allà, més tots els espectadors, funció per funció, doncs és clar, som humans i passen coses.
Una altra cosa que és una mica dificilita és els monjos i l'abat i tota aquesta joia, o sigui, la gent del monestir està darrere del que representa el monestir, i durant tota l'obra no es poden moure d'allà.
No,
és a dir, que si hi ha alguna necessitat,
sí, sí,
del tipus que sigui,
sí,
o hi ha alguna incidència, com li va passar a en Jaume fa uns anys, que
sí,
què va ser? Que et vas desmaiar? O
vaig
estaves
desmaiar,
molt...
Sí, sí. No m'aguantava, és que era l'última funció.
No, sí, la funció potser sí. Era la primera escena.
El dia de Tots Sants, dels Innocents, el 28, era l'última funció, sí, i jo no podia més, perquè havien fet una a la tarda, No tenies temps ni de prendre't una cervesa, no tenies temps, eh?
Ja no, començava... una cervesa segur que no, perquè no bevem alcohol.
Ja començava la funció del vespre, jo no sí, m'aguantava.
I estava...
I pensava, aguanta, que ja s'acaba.
No sé si saps, al començament de l'obra, que et vas desmaiar i, sí, i jo vaig veure que vas entrar perquè...
Clar, no sabies què passava.
I jo vaig dir la teva frase. I vaig dir aquella frase de pel·lícula, hi ha algun metge a la sala? Em va fer molta il·lusió.
Que passi el monestir, sisplau.
I algú del públic va dir, això és una innocentada.
No, vam parar. I vam tornar a començar l'obra.
I sort que aquell metge, que era el marit d'una de les noies que actuava, que ja no em recordo com... Sí, de seguida em va fer estirar a terra, aixecar les cames o no sé què, i
sí, clar,
en un minut vaig...
Bueno, amb tantes funcions, que heu fet, d'incidències d'aquestes...
Les que vulguis.
Ara direm, per recordar una mica, que tenim la funció del dia 25, que és la primera, que és a les 8, la funció del dia 26, Sant Esteve, també és a les 8.
No hi ha entrades pel 26?
No hi ha entrades, i tenim el 27 i 28 en dues funcions cada dia.
Sí.
Una que és a 7:15.
No, una que és a les 7.
A les 7, perdó.
I a 9:15.
I a 9:15.
El 27 i el 28, eh?
Com està? Abans deies que...
Sí, hi ha dues funcions que ja estan exaurides, que és el dia de Sant Esteve i el dia 27 tarda. Aquestes dues funcions estan exaurides. Però, de tota manera, totes les funcions tenen una ocupació molt, molt bona. O sigui que en qualsevol moment es poden anar exaurint localitats perquè l'ocupació és molt bona.
I hem comprovat, a més, amb el pas dels anys, que hi ha hagut, a part del públic inicialment, que només devia ser de Sant Cugat, hi ha hagut un augment de molta gent de fora.
Sí, sí, moltíssim, moltíssim. Hi ha molta gent del Vallès, gent que... És que, no sé, de molts llocs, de Barcelona, per suposat, Vallès per suposat, però Igualada, Manresa, Granollers, no sé, de molts llocs.
Traspassant fronteres.
Doncs esperem que sigui un èxit.
El farem una cançó.
Una vegada més, sigui un èxit una vegada més, jo penso que sí, que ho serà.
Esperem que sí.
I no sé si vols dir alguna cosa que no hàgim comentat o que no hàgim dit.
No, que vinguin. Que vinguin. I que vagin...
Que vinguin tots.
I que
gaudeixin de l'espectacle.
I que ens esperin. Pedra i Sang, una vegada més, 19+1. Esperant aquests 20 oficials que serà l'any que ve i esperant que efectivament l'any que ve tinguem alguna novetat. De moment tinc una feina més que no...
Que no t'esperaves.
Quan ha començat el programa no sabia què passaria, però bé que hi ha passat. Vinga, Dolors, Josep Maria, Pere, gràcies per haver vingut.
Molt bé.
I fins la propera.
Vinga, a reveure, bon dia.
Quina feina t'ha tocat.
Home...
People let me go.
I seguim amb l'agenda perquè estàvem escoltant una mica de gospel, perquè el de Mississippi Mass Choir actuen el dijous avui a les 9 de la nit al Teatre Auditori amb el The Golden Gospel Years. Però també avui dijous a les 9 amb Mut de Torreblanca tenim jazz amb Enric Cavaller i Marc Pons, guitarres. Demà divendres a les 9 al Teatre Auditori, Sau 30, la banda de Sau. Una banda, diuen, que no té futur sense futur. Commemoració dels 30 anys de la banda osonenca que va fer el primer concert el 31 d'octubre de 1987. I a la mateixa hora, vol dir a les 9, al Monestir, tenim un concert de Nadal del Cor Aglepta, dirigit per Oriol Castanyer. També dissabte, a 4:45, a les 16:40, i a 7:15, a les 18:30, espectacle familiar amb Lunis de Leyenda, Superstars en Vivo, direcció de Josep Maria Lari, amb Lucrecia. I també a 4:45, a les 16:30, al Claustre i a l'Església del Monestir, Nadal a casa, organitzat per Òmnium Cultural, amb els tallers de teatre Sílvia Cervant, el Cor de Gospel Sant Cugat, el Cor Infantil i Juvenil de l'Escola Fusió i els Rapsodes, Marta Gené, Sònia Guimarà i Joan S. Alós. I diumenge a les 9, com sempre, a la cafeteria del Teatre Auditori, jazz amb Javier Navas. I ara us deixo dient que el dijous vinent tindrem una entrevista amb en Josep Maria Pou, i tindrem una entrevista segurament amb en Jaume Pla, i tindrem una entrevista probablement amb en Vives, el compositor de la cantata de Nadal de Camerata, Sant Cugat. I ara us deixo precisament amb Sau. Bueno, us deixo una cosa molt antiga. Boig per tu, i canta en Carles Sala. Adeu!
Lynchburg.